Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Jugarem i aprendrem també amb el català al carrer. A l'estudi de Ràdio Vilafranca ja ens acompanya la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia.
Hola, bon dia.
T'haig d'explicar que el concurs va ser un exitàs la setmana passada. Les van encertar totes, van esgotar totes les paraules que ens havies deixat. Amb bona nota, vaja, amb excel·lent.
Veus, molt bé, és que estan molt, molt ben ensenyats i ensenyades, aquest públic que tenim.
Sí, no ens el mereixem. I a més molt regalàvem bé un parell de llibres, que sempre és motiu de satisfacció.
Molt bé, doncs, perfecte.
Avui també tenim un llibre ben xulo, seguim amb els petits de la casa. El llibre és El gegant del Pi i El gegant de la ciutat. És el primer llibre d'una nova col·lecció de Cruïlla, el grup Embauca, que li donen una volta a contes de sempre. Regirem els clàssics amb Embauca, li diuen. I aquesta primera doncs, va de gegants, el del Pi i el de la ciutat. Té diferents públics, perquè tant pot ser pels més petits, perquè a YouTube es pot escoltar la cançó i el videoclip que ha fet Embauca. El podeu explicar, el poden llegir els infants sols, o sigui que és per un ampli ventall d'edats. És el nostre premi per tots els que participeu al concurs. Abans, però, parlem de cursos de català perquè comenceu nou trimestre.
Sí, com ja us vaig avançar això abans de la Setmana Santa, comencem un trimestre nou, els cursos comencen dilluns i dimarts, 13 i 14. I ara aquesta setmana, doncs, ja a partir d'avui, el que estem fent són les inscripcions. Avui fem les inscripcions dels alumnes que encara hi ha, que són de torn preferent, que en diem, que són els alumnes que han fet un curs durant l'últim any. Aquests són els que considerem preferents i venen avui a inscriure's. Els de l'últim any, els que ja van acabar el trimestre abans de Setmana Santa, doncs ja més o menys es van inscriure a l'aula mateix i ara avui venen els que quedaven. I les inscripcions generals comencen demà. Demà hi haurà les inscripcions del nivell inicial i bàsic 1. Ho hem separat, això, aquests nivells, perquè inicial i bàsic 1 són els que hi ha més demanda i així doncs, no cal barrejar nivells i podem doncs, estar més centrats en un i un altre i no cal que persones d'altres nivells hagin d'estar fent cua, perquè és quan hi ha més cues doncs, és quan fem aquests nivells més inicials. O sigui que demà, 8 d'abril, dimecres, per fer les inscripcions presencials es pot venir al servei de 9 a 2 i a la tarda de 5 a 7. I després, el dia 9 i el dia 10, doncs serà per la resta de nivells, tots. Els que hagin quedat d'inicials i bàsics 1 també, i tots els altres nivells. El dia 9, que és dijous, també presencialment de 9 a 2 i de 5 a 7, i el divendres només al matí de 9 a 2. De totes maneres, això és per fer la inscripció presencial, si voleu, al servei de Vilafranca o a l'oficina de Sant Sadurní o qualsevol altre servei que tingueu a prop del consorci. Tothom fa els mateixos horaris, el mateix calendari. Però també es pot fer la inscripció en línia, que cada vegada es fa més, a través del web del consorci, cpnl.cat. Allà hi ha tota la informació dels cursos, dels horaris, de les modalitats i també per fer la inscripció en línia. Bé, s'ha de fer un registre primer i anar seguint els passos que s'indiquen i fer aquesta inscripció també. Molts cops es generen cues virtuals, però també ja t'indica doncs, quan entres a l'aplicació quanta estona es calcula que tens de cua i després és qüestió d'anar esperant fins que et toca el teu torn. Per fer tots aquests cursos doncs, tenim l'oferta de tots els nivells en diferents modalitats. La presencial, la que seria asíncrona, que són els cursos en línia, que en diem. Els cursos síncrons, que són els que es pot fer classe com si fos presencial, però a través de l'ordinador. Per tant, has d'assistir un dia i una hora, t'hi has de connectar perquè tenir el professor allà, tot el grup, i que et vagi explicant el que toca aquell dia. I també fins i tot tenim els semipresencials, o sigui, anar un dia a classe i la resta fer-ho com en un sistema així d'aula virtual en línia. Vull dir que opcions n'hi ha moltes. en aquests cursos que són síncrons o semipresencials, doncs sobretot s'ha de tenir en compte si són els nivells homologats, que al final de curs hi ha una prova que sí que és presencial. Perquè, clar, si ens apuntem a un curs en línia, però des de, no sé, a Martorell, doncs hem de pensar que l'últim dia del curs haurem d'anar presencialment a aquella població a fer la prova. En aquests casos sí que és important saber a quina població t'inscrius. Pels nivells que no són homologats, o sigui, els que no, els nivells 3 són els homologats. Els 1 i els 2, que no ho són, doncs és indiferent en quina població ens inscrivim. Si fem l'inscripció en línia, doncs qualsevol població ens pot anar bé, perquè el tutor és indiferent en quina població sigui, perquè nosaltres ho fem des de casa, el curs. I bé, doncs això, tots els nivells inicials, bàsics, intermedis, suficiència, que es pot escollir, excepte el C2, que ara ja no es torna a obrir inscripcions del nivell C2 fins al setembre.
Arreu, eh?
Sí, sí, a tot el consorci.
Parlem del consorci.
És un curs més llarg, el C2, va amb un calendari diferent, que és semestral. Per tant, ara el febrer va començar el segon semestre, els cursos del segon semestre, i no se'n poden tornar a començar ara, i s'ha d'esperar ja fins al setembre. I també volia afegir que aquesta setmana fem una jornada per voluntaris i voluntàries. Ja sabeu que el programa del voluntariat també és sempre obert tot l'any. I aquesta vegada, bé, ja fa anys, es va fer també una jornada, ara es fa la segona. Doncs s'ha pensat que era interessant també parlar només amb voluntaris, no amb els aprenents, sinó les persones que fan de voluntaris i voluntàries en aquest programa. Per donar a conèixer encara més com funciona el programa i sobretot doncs, intercanviar pràctiques. Hi ha voluntaris que tenen molta experiència, n'hi ha que són més nous. Va bé doncs, trobar-se una estona per fer dinàmiques, per veure què més es pot fer per ajudar els aprenents que parlin més en català, utilitzar jocs, utilitzar lectures, contes, poder fer reflexions, que sempre és interessant. Però us ho explico també perquè és un acte que, tot i que és obert als voluntaris que ja estan inscrits al voluntariat i que ja fa temps que ho fan, també és obert a persones que tinguin interès a conèixer com funciona aquest voluntariat i potser un cop vegin la dinàmica i com s'organitza tot plegat, doncs s'animen a inscriure-s'hi. Aquesta jornada serà dijous, aquest dijous dia 9, a les 5 de la tarda, de 5 a 8:15, i es farà l'escorxador de Vilafranca. I llavors és això, heu de fer la inscripció, si us interessa, això sí, entrar al web del Consorci, a l'apartat del Servei de Vilafranca, de l'Alt Penedès Garraf, hi ha un formulari per fer la inscripció, per inscriure's, i llavors ja està, només és omplir amb les dades, i el dijous doncs, assistir a aquesta sessió d'intercanvi d'experiències i de conèixer com funciona el voluntariat per la llengua.
Que pot ajudar, no? Donar-te pistes
sí.
De com ho fan altres en la mateixa situació.
Exacte, perquè a vegades és veritat que també costa, els aprenents tenen certa dificultat per parlar. Llavors, trobar dinàmiques que ajudin, o llocs on es pot anar, o tipus d'activitats per tenir més recursos i reflexionar això i com ho hem de fer i no canviar de llengua perquè veiem que l'aprenent potser no ens acaba de seguir el fil i anar insistint sobre qüestions que són interessants.
Una jornada per motivats, vaja.
Sí, i pels desmotivats, doncs també. No?
Per trobar la motivació.
Potser pels que a vegades nostres fa moltes sessions que ens trobem i no veig que avanci. Doncs bé, també per animar una mica que això, tot el procés d'aprendre una llengua és lent, es necessita paciència i és qüestió d'anar fent, i si vas fent coses diverses i més variades, doncs potser també pot funcionar més.
Anem ara a Ràdio Sant Sadurní, a classe de refranys i vocabulari.
Doncs nosaltres que tornem amb una nova càpsula del Català al carrer amb la Sònia Moi de l'oficina d'aquí a Sant Sadurní. Avui, Sònia, parlem del mes d'abril, que ja hi som del tot endinsats.
Això mateix. Entrem de ple en el mes d'abril, que com sabeu es caracteritza, segons la meteorologia popular, per la seva inestabilitat. Tenim el refrany que diu, rient i plorant, l'abril va passant. A l'abril un dia plou i l'altre fa sol, i al revés, i fins i tot totes dues coses en un mateix dia. És el mes en què el temps s'assembla més al temps anglès, famós també per la seva variabilitat. Tenim altres refranys d'aquest estil, que segur que coneixeu, per exemple, a l'abril cada gota val per mil, per l'abril no et treguis ni un fil, i abril, abrilet, a mitjorn calor i al vespre fred, com ens ha passat avui, que feia molt de fred aquest matí a Sant Sadurní. I recordem el que dèiem fa uns mesos, que per a la meteorologia popular l'hivern no s'acaba fins que l'abril no s'acomiada. Això no és un refrany, és un rodolí que va sortir així. El refrany que sí que té tradició és aquest: abril acabat, hivern passat. I no ens oblidem del santoral, lligat més que sovint als refranys i a les dites populars. Per exemple, per Sant Jordi, garbes d'ordi. Sabem que Sant Jordi és el 23 d'abril. I també tenim un refrany sobre Sant Marc, que és el 25 d'abril, que diu: en abril eixut, si per Sant Marc plou, no hi ha res perdut. És a dir, que si el 25 d'abril encara no ha plogut, no passa res si plou aquell dia. Una altra cosa que passa a l'abril és que aquesta que us parla, és a dir, jo mateixa, fa anys. Concretament, el dia 26, que a banda de ser el dia de la visibilitat lèsbica, que ja en parlarem quan ens acostem, és el dia que celebren el sant les persones que han rebut el nom dels sants següents: Sant Isidoro de Sevilla, Sant Basileu, Sant Peregrí, Sant Ricari i altres sants no gens nostrats. I sobre això, avui us porto la diferència entre les paraules aniversari i onomàstica, que de vegades es fan servir erròniament com a sinònimes. Hem de tenir en compte que l'aniversari és el dia que es compleixen anys d'algun fet o d'algun esdeveniment. Per exemple, l'aniversari de l'arribada del tren a Puigcerdà, aquest exemple és de l'Optimot. O l'aniversari del naixement d'algú, que és el que es fa més servir amb més freqüència, no? L'aniversari de la Clara és el 20 de maig, per exemple. En canvi, l'onomàstica o el sant al·ludeix a la festa del sant o santa del nom. Per tant, en una frase com ara: en Jordi celebra l'onomàstica el 30 de novembre, s'ha produït la confusió entre onomàstica i aniversari, perquè el dia de Sant Jordi és el 23 d'abril. Per tant, les frases adequades són: en Jordi celebra l'onomàstica el 23 d'abril, però celebra l'aniversari el 30 de novembre. Per tant, ja no confondrem onomàstica i aniversari, i acabem amb un poema molt famós, que segurament també ja el coneixeu, de Miquel Martí i Pol, sobre l'abril, que diu el següent: per l'abril, si cada gota en val mil, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000. Amb pluja, roses i llibres celebrem la festa gran, que ningú no en quedi fora, ni els d'ara ni els qui vindran. Els d'ara per fer patxoca al costat de l'alt patró, els qui vindran per si toca d'afegir-hi més saó, perquè Sant Jordi se senti sempre ben acompanyat i ens ajudi els uns i els altres a poder guanyar el combat que fa tants segles que dura i encara no s'ha acabat. Per això, quan l'abril pinta tots els marges de color i fa les nits molt més tèbies i el cel més encisador, convé que tots, nois i noies, cantem ben fort la cançó: per l'abril, si cada gota en val mil, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000.
Doncs amb aquest poema de Miquel Martí Pol, nosaltres que acomiadem aquesta càpsula, i Sònia, afegeixo: jo també faig els anys el 26 d'abril.
No m'ho puc creure, sí? Ostres, doncs ho hem de celebrar, això.
El diumenge.
El diumenge acaba aquest any, sí, sí.
Doncs,
molt bé, doncs
gràcies,
ja ens felicitarem l'un a l'altre.
Òbviament, gràcies.
Passen 4 minuts d'un quart de 12, comença el concurs. Recordem el telèfon per jugar i concursar amb nosaltres. És el 93-827-2626. Regalarem un llibre pels petits de diferents edats, perquè podeu escoltar la cançó i el videoclip al YouTube. El llibre és El gegant del Pi i El gegant de la ciutat. És un dels primers contes de la col·lecció Contes amb Bauca, amb aquest grup que ha fet la cançó també. És el premi. Abans, però, juguem. I quines són les regles, Teresa?
Les de sempre. Ja dic una definició i, bé, els oients han d'encertar de quina paraula es tracta. Em sembla que la setmana passada ja ho vas fer tu mateixa, la mar de bé, i ara continuem amb lèxic divers, de temes que hem anat tocant, que ens han anat quedant paraules així soltes.
Poti-poti, doncs.
Sí, i per tant no són totes del mateix tema, però bé, n'hi ha alguns que coincideixen. A veure, va, la primera que tenim: sensació de mareig i rodament de cap. Com en diem d'aquesta sensació, que a vegades fins i tot hem d'anar al metge, si això es produeix molt sovint? És aquesta relacionada quan parlàvem dels temes de salut, Doncs és una paraula que té 8 lletres, que a vegades potser tenim algun dubte sobre com ho diem bé en català, però és això, que ens tomba el cap, que tot et dona voltes. Una altra, continuem amb el cap: mal de cap molt fort. això, és una paraula de 8 lletres, aquest mal de cap molt fort que normalment es localitzem en un punt concret del cap, eh? Que hi ha persones doncs, que ho pateixen, que fins i tot s'han de tancar en una habitació...
A fosques...
Fosc, no poden treballar, vull dir que han d'estar un dia, uns dies bastant que no poden fer res, que invalida molt. Doncs això, aquest mal de cap tan fort. I la tercera, que no té res a veure amb la salut, taula alta i llarga que serveix per ensenyar el gènere en una botiga. Normalment en una botiga, potser també en un bar. Doncs bé, aquest tipus de taula llarga i una mica més alta, com n'hem de dir? Té 7 lletres. També és una paraula que potser a vegades hi ha algun dubte, però vaja, ja la de tota la vida, eh? La paraula de tota la vida que hem utilitzat.
El telèfon és el 938-7-26-26. Truqueu-nos, com fa l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 1 i t'ho diràs?
Vertigen.
Vertigen. Es vas per la primera, eh? Aquesta sensació de mareig, que roda el cap, que fins i tot això, doncs, tot et dona voltes, eh? Doncs això se'n diu vertigen. Molt bé. Ho has dit molt bé perquè a vegades dubtem, no?, de com ho hem de dir o no.
Primer he pensat vèrtic.
Esclar.
Però... No, aquesta no és la...
Molt bé, clar, vèrtic és com això, la catalanització de vértigo del castellà, doncs en català durant molts anys s'ha dit vèrtic i finalment sembla que ja s'ha estès la forma que ha de ser, que és aquesta, vertigen. Molt bé.
Felicitats, Eulàlia, gràcies per trucar.
Adéu.
Gràcies.
Que vagi bé. Seguim jugant. Esperem trucades al 938-7-26-26. Fina, bon dia.
Hola, bon dia.
El número 2 per tu.
Doncs molt bé. Tenia el vertigen, però ja me l'han pres, però ara en tinc un altre aquí sentit, a veure si serà.
Va, molt bé. Quin altre? La del mal
Mira,
de cap o...?
No, el taulell.
El taulell.
De la taula llarga.
Molt bé, aquesta taula, sí. Bé, que hi ha en una botiga, també pot ser sí. en un bar més aviat en diem barra.
Sí,
doncs. I en la botiga en diem més taulell.
Sí,
sobretot és per evitar una forma que s'estès molt, també. No sé si tu t'imagines de quina parlem.
Quina, ara...
Que molt, ara sentim, vol dir, el mostrador, eh? Ah, ensenyar
bueno,
el producte.
Però sembla castellana, no, mostrador?
Sí, ho sembla. Sí, sí que ho és, no.
Ah, per això, perquè dic en català, m'ha sortit el taulell.
Clar, el que passa com que mostrar és un verb que en català existeix, pots dir mostrar una cosa, doncs clar, mostrador no ens sona gens malament.
Bueno. Sí.
Però bé, és aquesta taulell i si tenim temps acabaré d'explicar alguna altra cosa del taulell.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs vinga.
Gràcies, Fina.
Gràcies.
Bon dimarts.
Adéu.
Avui ens hem estrenat amb dues tertulianes del dimecres, l'Eulàlia i la Fina. I ara saludem la Núria amb el 3. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Núria. Ens en queda una, però te'n podem afegir alguna més, si no t'agrada.
No, ja m'agrada.
Sí, fantàstic.
Que bé.
Crec que sí, no sé.
Doncs digues, què et sembla aquest mal de cap molt fort?
Migranya.
Molt bé. Que em pateixes, tu, de migranya?
Sí.
Ah,
sí.
Així, ja saps de què va, això.
Sí.
Doncs bé, això que és bastant pesat, oi? Que provoca unes situacions complicades. Doncs molt bé. També, després comentaré alguna altra cosa sobre això dels mal de caps. De moment, deixem-ho aquí.
Molt bé.
Gràcies, Núria, i que tinguis bona setmana.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Tenim dues trucades en espera. Saludarem la Paquita, bon dia.
Hola, bon dia, guapetones.
Hola, Paquita, el 4 per tu. I ara, escolta atentament, que la Teresa en dirà dos o tres més i tu vas rumiant mentre ella diu, val?
Per triar.
Tota la sabia.
Doncs va, ara a veure aquestes que
dic,
segur
que ja també. Veuràs.
A veure, una diu, no li agrada res per menjar. És un... I hem de buscar un què, o una, eh? Un o una... Un adjectiu que hi posem quan a una persona no li agrada res. Aquesta paraula té 9 lletres. Llavors, te'n dic una altra. Superfície llarga i plana que serveix per col·locar-hi objectes al damunt. Una cosa que tenim a tot arreu, eh? Que penjat en una paret, per exemple, doncs hi ha aquesta superfície llarga i plana i podem posar objectes al damunt. I per acabar...
Quantes lletres?
Aquesta en té 9. I en dic una altra. Recipient on llancem les escombraries. Recipient que trobem al carrer, per donar més detalls. on llancem les escombraries, i aquesta en té 10.
Bueno, pues
tens
direm,
opcions.
A veure, diré el container, el container.
Ah, i a veure, més bé, més en català, com m'ho diries, això?
El container, no?
Tu dius així, oh. Container. Container, sí. No seria la forma en català. Això seria de partir de l'anglès, doncs bé, s'ha utilitzat aquesta. Però hi ha una paraula que és la catalana que hauríem de fer servir. Que s'hi sembla
cubo.
Molt, eh?
El cubo.
No, molt semblant a container.
Ara
no et ve el cap.
De
contenir, igualment, és derivat de contenir.
Contenidor.
Ah, ara, ara contenir.
Ja
el contenidor. El contenidor, eh?
El contenidor, sí.
Els contenidors, sí, sí, que tenim per llançar les escombraries o les deixalles o la brossa, ho podem dir de diferents maneres, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs molt bé, ara ha sortit.
T'has guanyat el 4. Gràcies, Paquita.
Gràcies
a vosaltres. Gràcies. Bon dia. Adéu. A l'espera també teníem la Mercè. Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda, Mercè. Tens el número 5 i un parell de definicions, la que vulguis.
Gràcies. A veure, si serà llepafils.
Ah, molt bé. Aquesta persona que no li agrada mai res i que, sí, tot hi troba pegues, doncs pot ser un o una llepafils.
Llepafils.
Molt bé, que la fa servir aquesta paraula.
Bueno, amb els meus nets ara ja són més grandets, però quan eren petits i no tenien ganes, sí que els hi deia, sí, que semblaven uns llepafils.
És un llepafils. Molt bé, doncs és això. És una paraula d'aquestes que s'han de conservar, que les anem perdent, aquestes paraules. Molt bé, perfecte.
Gràcies.
A tu, sort amb el 5. Adéu-siau.
Gràcies,
que vagi
adéu, bon
bé.
Dia.
I finalment saludem la Jacqueline, que tindrà el 6. Bon dia.
Bon dia.
Ens queda una definició.
Bueno, sé que aquí hi ha les tres preguntes primeres, però ja potser no les han contestat.
Sí, aquestes ja estan.
Ah, doncs jo anava per una d'aquestes tres primeres.
La tres et dirà l'única que ens queda.
Sí, ara ja només ens en queda una. Va, segur que la sabràs. A veure, com se'n diu d'una superfície llarga i plana que serveix per col·locar-hi objectes a sobre? Per exemple, clavada en una paret, doncs un lloc llarg, pla, per posar-hi un gerro de flors, uns llibres...
Un prestatge?
Ah, exacte. Nou lletres, ja no ha calgut dir les lletres. Un prestatge. Doncs molt bé, aquesta és la que buscàvem.
Jo volia les tres primeres, aquesta no la sabia. Bueno,
no, mira...
Ara, les tres primeres em feien il·lusió totes tres. Però bueno, gràcies. Així, bon
les sabies
tinguem.
Totes.
Gràcies, Jacqueline, que vagi bé. Adéu, bon adéu. Dimarts.
Molt bé, era aquest
volies
el prestatge.
Prestatge. Volies dir unes quantes coses, sí, d'algunes paraules.
Sí, avui no tindré temps. Tenim el prestatge, el conjunt de prestatges és la prestatgeria, però també en podem dir estanteria, eh?
Ah, sí?
Sí, que a vegades ens sembla que no és correcte. Doncs, com a sinònim de prestatge tenim estant, acabat amb T, i un conjunt d'estants és una estanteria. Per tant, estanteria o prestatgeria et serveix. Què més volia dir? Ara ja no me'n recordo. Ah, relacionat amb el mal de caps. Bé, que tenim... Una cosa és un mal de cap, o sigui, un mal de cap escrit tot junt és una preocupació, eh? Aquesta persona té molts mal de caps. Llavors fem el plural així, mal de caps. En canvi, tenir dolor al cap s'escriu separat, mal de cap. I el plural també es fa diferent. Llavors diem que tenim mals de cap, o com diem mals de panxa, eh? Seria, fem el plural amb el mals. En canvi, si és una preocupació, fem el plural amb el cap. Tinc molts mal de caps. És la diferència, escriure-ho junt o escriure-ho separat.
I de contenidor, podem
de contenidor,
afegir alguna cosa?
No, del taulell volia
de taulell,
afegir.
Digues.
Que no és un mateix un taulell que un tauler. Un tauler és una peça de fusta que llisa, de poc gruix, per exemple, un tauler d'escacs, un tauler de dames, o un tauler d'anuncis per penjar avisos, tauler d'avisos també, per penjar-hi uns cartells o uns rètols. No n'hem de dir taulell d'anuncis, que això és el que a vegades se sent, sinó tauler, tauler d'avisos, Només m'interessava destacar això.
Destacat queda. Anem a regalar el llibre. Són 6 trucades, 6 opcions. I surt l'1. Doncs la primera trucada, l'Eulàlia, guanya aquest gegant del Pi, gegant de la ciutat. Teresa, bon dimarts, una mica dilluns.
I tant, adéu. Fins
adéu.
Dimarts. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Calafell suspèn llicències a dos sectors urbanístics per estudiar la creació d'equipaments i espais públics. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat una suspensió de llicències a dos sectors urbanístics del municipi. Ha estat en el ple del 27 de març. Durarà un any i servirà per estudiar la possible creació d'equipaments i espais públics en els dos àmbits. Es tracta de 8 finques a la urbanització Bellamel i de 24 finques a la de Bonanova. Des que va aprovar-se l'actual pla d'ordenació urbanística municipal l'any 2011, aquests terrenys no s'han desenvolupat ni han tirat endavant. En el cas de Bellamel, són 6 parcel·les al carrer Girona i 2 al carrer dels Ibers. A la Bonanova són 8 parcel·les al carrer del Mirador del Romaní, 7 al carrer Frederic Mistral, 5 al carrer de la Palliceta i 4 al carrer de Miramar. Totes les finques estan en mans d'empreses constructores. El Departament d'Agricultura conclou l'arranjament de 17 camins de l'Alt Penedès afectats per les pluges torrencials. Les pluges torrencials van provocar importants afectacions a les xarxes de camins rurals de diversos municipis de l'Alt Penedès, amb incidències destacades a Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos, Vilobí del Penedès i Mediona. Aquests danys van comprometre la funcionalitat dels camins, dificultant l'accés a les explotacions agrícoles i ramaderes, així com als nuclis rurals. Davant d'aquesta situació, el Departament d'Agricultura va programar l'execució d'actuacions per poder restablir la funcionalitat i seguretat dels camins rurals afectats. En el cas de l'Alt Penedès, aquestes actuacions s'han conclòs recentment i han servit per millorar 17 camins. Un a Castellet i la Gornal, 11 a Santa Margarida i els Monjos, 3 camins a Vilobí del Penedès i 2 a Mediona. L'Escola La Pau celebra el 20è Mercat Solidari aquest divendres. L'Escola La Pau acull aquest divendres 10 d'abril de 4:45 a les 7 de la tarda la 20a edició del seu Mercat Solidari, una iniciativa oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de recaptar fons per a projectes vinculats amb la infància. Enguany, els diners recaptats es destinaran a la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer. El mercat comptarà amb un berenar solidari, parades infantils i d'adults amb objectes diversos i l'actuació de la banda de vent Viu la Música. L'activitat, organitzada per l'escola, l'AFA i l'Ajuntament de Sant Sadurní, convida a participar-hi tant aportant objectes com adquirint-ne o fent donacions durant la jornada. I acabem parlant-vos de la xerrada Gestió de les emocions i aprèn a com relaxar-te. Dins del cicle de xerrades que organitza l'Ajuntament d'Olèrdola i la Diputació aquest mes d'abril, la Casa dels Avis de Sant Pere Molanta, la primera de les activitats serà la xerrada Gestió de les emocions i aprendre a relaxar-se. Serà demà a 11:45, a càrrec del Servei de Teleassistència. Durant la trobada s'explicaran algunes tècniques senzilles de relaxació i es compartirà recursos per ajudar a reduir l'estrès i per afavorir una sensació de calma i benestar en la vida quotidiana.
Penedès en xarxa.
Aquesta setmana les pantalles ens regalaran algunes de les estrenes seriòfiles més potents del mes d'abril. Comencem, però, a la tele convencional amb una tornada. Antena 3 ja promociona la nova edició de Mask Singer. El programa Mask Singer tornarà aviat a Antena 3 amb noves màscares, noves característiques en la seva dinàmica i noves celebritats per descobrir. Mask Singer va tancar la seva última edició com a líder absolut i el més vist de la nit de dimecres, amb una mitjana del 13,8% de quota de pantalla. Anna Milán continua com a investigadora i Juan y Medio, Ruth Lorenzo i Boris Izaguirre s'uneixen al panell d'investigadors d'aquesta cinquena edició. Aquest és l'anunci amb el qual ja l'estan promocionant Antena 3.
Llegan más noticias sobre los objetos gigantes. Lo estamos viendo en directo. Enormes personajes están recorriendo las calles de nuestras ciudades ante la mirada atónita de los viandantes. Se rumorea que podría tratarse de algún tipo de colosal desfile de máscaras. Lo que está claro es que este semáforo es muy difícil saltárselo.
Esto va a ser enorme.
L'heu conegut, és Arturo Valls, que continuarà sent el mestre de cerimònies de Mask Singer. A més, les 12 màscares principals, com a novetat, s'afegiran 6 noves màscares que intentaran unir-se a la competició més endavant. Quant a les sèries que s'estrenen, comencem aquest capítol. Aquest mateix dimarts, a Filmin, tindrem Este no es un misterioso asesinato. Ambientada a la dècada del 1930, aquesta sèrie reuneix artistes surrealistes de renom mundial, com ara els joves Dalí i Magritte, Man Ray o Max Ernst, que es troben atrapats en una luxosa mansió amb un misteriós assassí en sèrie, al més pur estil Agatha Christie. Christoph Dirick, Matthias Leber i Paul Baeten són els creadors d'aquesta sèrie que funciona alhora com un homenatge i com una reinvenció de les regles d'aquest tipus d'històries tan entretingudes de veure. El repartiment inclou l'actor català Iñaki Mur, que interpreta un jove Salvador Dalí.
Lega Sheila, strangled, occupation performance artist.
Occupation murder victim.
Scotland Yard have been ordered to investigate.
So this lot are all famous in the art world.
Of course, you know the darlings.
René Magritte, the future of surrealist painting. After me, of course.
Lord James finds the greatest artist of tomorrow. The most important art show of the decade is due to be held here this coming Friday. By next week, this lot will be front page news.
You lot show up last night. Aquesta minissèrie belga de 6 episodis busca traduir el surrealisme al llenguatge visual, cosa que ha permès a la producció treballar els colors i la direcció artística d'una manera que no hauria estat possible en cap altre tipus de relat. La teniu a Filmin des d'avui mateix i es diu Este no es un misterioso asesinato. Un dels plats forts no ens farà esperar gaire perquè arriba aquest dimecres a Disney Plus i es diu Los Testamentos. És la seqüela del Cuento de la Criada, basada en la popular novel·la creada per Margaret Atwood i que fa un salt de diversos anys cap al futur. La protagonista és l'actriu Chase Infinity, una de les estrelles de la recent guanyadora de l'Oscar, Una batalla tras otra, acompanyada per la jove Lucy Halliday. Los Testamentos narra la història sobre el pas a la maduresa d'una nova generació de dones adolescents de Gilead. La sèrie en segueix dues, Agnes, obedient i pietosa, i Daisy, una nouvinguda procedent de fora de les fronteres de Gilead. Mentre recorren els passadissos opulents de l'escola preparatòria d'elit per a futures esposes, dirigida per la tia Lídia, un lloc on l'obediència s'imposa de manera brutal i sempre sota l'empara de la fe, l'enllaç que neix entre elles es converteix en el catalitzador que transformarà passat, present i futur.
I'm not really sure what year it was. I know I still had my dollhouse. It looked just like our real house. Some dolls were always busy. Others were always doing the important work. There is a little girl doll. That's me.
Very cute hair.
Thanks.
Yours too.
My socks, I look like I have that head. Back then, we still believed in this world. I guess it's easier to accept a story.
És la seqüela del Cuento de la Criada, Los Testamentos, a Disney Plus des de dimecres. També aquest dimecres a Prime Video, cinquena temporada de The Boys. Anthony Starr i Cal Urban, que donen vida a Patricia i Carnicero, tornen per última vegada en aquesta temporada final. Tots dos s'enfrontaran en un desenllaç colossal ple de sorpreses. A la cinquena i última temporada, el món pertany a Homelander i està completament sotmès als seus capricis erràtics i ególatres. Hughie, Mother's Milk i Frenchie estan empresonats en un camp de llibertat. Annie lluita per organitzar una resistència contra l'aclaparadora força dels superherois. Kimiko està desaparegut, però quan Butcher reapareix, disposat a utilitzar un virus que acabi amb tots els superherois, arrenquen una sèrie d'esdeveniments que canviaran per sempre el món i tots els seus habitants.
My power is absolute. At heights no one's even dreamed of. But I have a bigger destiny.
Oh, praise be. And what is it?
All right, let's get to work, yeah?
We think that Homelander is looking for the V1.
It's Fought's first iteration of Compound V.
If Homelander got his hands on some, he'd be immortal.
We need to run while we can, however we can.
Diuen les crítiques que no decep en absolut el fantàstic retorn de la que està considerada la millor sèrie de superherois de Prime Video i la que més fans ha fet guanyar la plataforma, augura un tancament apoteòsic. En format d'episodi setmanal, és, sens dubte, l'esdeveniment televisiu del primer semestre de l'any a Prime Video. Aquest dijous, a Netflix, desembarca Errores Épicos. Dan Levy, creador de la comèdia Schitt's Creek, protagonitzada juntament amb la recentment morta Catherine O'Hara, uneix forces amb Rachel Bennett, de I Love LA, per aquesta nova comèdia de gàngsters que estrena a Netflix. Després de veure el tràiler, podem comprovar que l'humor de Levy està intacte i potser fins i tot el porta un parell de passos més enllà. Però si hi ha res important en tota la promoció d'aquesta sèrie és la gestió de l'actor i director després de la mort de la seva amiga Catherine O'Hara. La història està encapçalada per dos germans molt incompetents que es veuen obligats a treballar per uns gàngsters i acaben convertint-se en el duet més desorganitzat del crim organitzat.
In Proverbs it is said the fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe.
I'm gonna blow your brains out!
You're being very dramatic!
You stole from me, and you're gonna get it back.
Get that necklace back right now.
Just eat falafel. Nicholas! Are you out of your mind?
Fear has this ability to coerce us into doing things we never envisioned ourselves doing.
Get in the fucking truck.
I said I wasn't comfortable doing that.
This is fully giving kidnap homicide.
It's giving? Those are your last words?
Al repartiment d'Errores Épicos hi trobem el mateix director com actor, Dan Levy, Taylor Ortega, Laurie Metcalf, Jackie Nanen, Boran Kusum i Abby Quinn. Arriba dijous a Netflix. També aquest dijous a Netflix, Bandy, sèrie dramàtica ambientada a la Martinica que té una clara ambició, explicar la història de la Martinica sense reduir l'illa a un simple taló de fons. El punt de partida és brutal. Després de la mort de la seva mare, 11 germans i germanes d'entre 7 i 23 anys s'han de mantenir ferms, protegir els més joves, pagar el que han de pagar i decidir fins on estan disposats a arribar per mantenir-se a la superfície. Per alguns dels germans, el trànsit es converteix en una temptació. Per altres, és una línia vermella. Creada per Eric Rochan i Cappuccini Rochan, la sèrie no és un drama construït únicament al voltant de la violència. És una història sobre el dolor, la solidaritat, la superació, la pressió social i com una família es pot enfonsar quan desapareix el pilar central. Aquesta base dona al projecte més profunditat que no pas un simple drama criminal.
La historia que os voy a contar hoy es la historia de la vida. La vida es una...
Siento lo de tu madre.
¿Qué crees que va a pasar?
Los meterán en una casa de acogida.
Juntos seremos capaces de mantener a la familia.
¿Y bien? ¿Vas a joder a la vida?
Fase 1, ventas locales. Lo tengo dominado. Fase 2, exportación artesanal a Francia. Fase 3, exportació...
Bandy no mostra una imatge turística de Martinica. En el seu lloc opta per un marc més aspre i dens, més proper a les realitats que travessen part del seu territori. Són 8 episodis a partir d'aquest dijous a Netflix. Divendres a Disney Plus, estrena de Malcolm de Mal en Peor. Tota una generació va créixer amb les excentricitats de la família de Malcolm in the Middle, protagonitzada per Frankie Muniz i Bryan Cranston. Ja han passat 20 anys del final d'aquesta mítica sèrie que matia Disney Channel i ara la plataforma Disney Plus ha decidit regalar als fans una minissèrie de només 4 episodis per explicar-nos què ha passat amb els personatges i com estan ara tots aquests anys després. Per descomptat que tornen tots els actors, excepte Eric Per Sullivan, que donava vida al nen petit, a Dewey, perquè aquest va deixar la interpretació i no vol tornar a trepitjar un rodatge. Així que l'ha substituït Caleb Ellsworth Clark, amb una semblança sorprenent. Ara Malcolm i la seva filla es veuen arrossegats al caos familiar quan Hal i Lois exigeixen la seva presència a la festa del seu 40è aniversari de casament.
Oye, ya os llamo luego.
Vamos, Dewey, ya lo has visto mil veces. Por abajo.
Vamos.
Sí, estoy diferente. Pero, todo en mí es diferente.
Mi novia.
Lo mejor del mundo entero. Mi hija Lita.
Papá, déjalo ya.
Mi vida es fantástica. Solo he tenido que alejarme totalmente de mi familia.
Acabamos de saber que Malcolm lleva intencionadamente apartado de esta familia estos años.
Todos sabíamos que Malcolm acabaría traicionado.
A banda de Harry Potter, aquesta serà la sèrie de nostàlgia millennial més rellevant de l'any. És Malcolm, de Mal en Peor, a partir de divendres a Disney+. Aquest divendres a HBO Max, cinquena i última temporada de Hacks. Després de la publicació de notícies errònies que anunciaven la seva mort, Deborah Vance i Ava tornen a Las Vegas, més decidides que mai a assegurar el llegat de la primera com a comediant, en una temporada final de 10 episodis que tanca definitivament la història tal com va ser concebuda des de l'inici pels seus creadors.
God, look at this.
She has risen!
No, no. I was never dead.
Hallelujah.
Wow. La comèdia més premiada de la tele recent, amb 62 nominacions a l'Emmy i 12 premis, incloent 4 guardons consecutius per a Jean Smart com a millor actriu, s'acomiada i a temps per competir en els premis d'aquesta temporada vinent. És la cinquena i ara sí, última temporada de Hacks, HBO Max, des de divendres. A Netflix, divendres, tercera temporada de Rabo de Peixe. En la segona temporada, Eduardo, que interpreta José Condesa, torna a Rabo de Peixe 3 mesos després de la seva partida, trobant una realitat completament diferent. La droga ha canviat de mans i l'amistat del grup es veu posada a prova per enemics nous i inesperats. A més, apareix una nova oportunitat de negoci. Serà realment només una vegada més? A Sores, la història continua centrada en l'amistat única del grup d'amics. Tot i el creixement del negoci de les drogues, els protagonistes continuen fidels a si mateixos i a la seva comunitat, enfrontant perills imprevisibles amb el mateix esperit divertit, emotiu i unit que els caracteritza des de la infància.
Mucha cosa me ha dado fuerte en mano.
Salut, Rafael, Sylvie.
Què has contat?
L'elenc principal torna per aquesta darrera aventura carregada d'acció, justícia i venjança. Rabo de Peixe. Oh! Diumenge, Disney Plus i A3Player simultàniament La nena. És l'adaptació televisiva del tercer lliurament de La novia gitana i s'estrena aquest 12 d'abril de manera simultània a Disney Plus i A3Player. Una jugada que pot sortir molt bé a les dues plataformes. Sobretot gràcies a les bones crítiques de les dues primeres entregues, La novia gitana i La red púrpura. Dirigida de nou per Paco Cabezas i protagonitzada per Nerea Barros, aquesta nova temporada porta el personatge d'Elena Blanco al límit. Amb 8 episodis que adapten aquest best-seller de Carmen Mola, és una de les sèries més esperades del mes d'abril.
Necesito que me ayudes. No consigo recordar lo que me hicieron en la tortura. Sé que fueron muchas horas. A veces me vienen como imágenes.
Son 7 marcas en la espalda. Cada una hecha con un cuchillo diferente.
La nena arrenca mesos després dels successos de La red púrpura, tot i que la cacera no s'ha acabat. Després de la mort de Lucas, la inspectora Blanco ha desaparegut. Només Mariajo coneix on s'amaga, però ho manté en secret fins i tot per a la resta de l'equip. La lluita contra La red la va destrossar i en un intent desesperat per recuperar el control de la seva vida ha deixat enrere la BAC. I l'última proposta és per diumenge a HBO Max, tercera temporada d'Eufòria. A HBO Max no hi ha res que superi aquest abril el llançament de la tercera temporada d'Eufòria. L'anterior es va estrenar el 2022 i durant un temps es va pensar que seria impossible tornar a reunir el repartiment original. Però tornen Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi i Hunter Schafer i aquesta temporada els acompanyen la cantant Rosalía, Sharon Stone i Natasha Lyonne. Poc se sap de la trama, llevat que succeeix 5 anys després de la segona temporada, amb Zendaya perseguida per narcotraficants, Casey i Nate compromesos però infeliços en la seva relació i una Jules adinerada.
Unos años después de la preparatoria, no sé si la vida era exactamente como deseaba. Pero, de algún modo, por primera vez, empezaba a tener fe.
Hola, Ru. Me debes dinero.
Diuen que aquesta tercera temporada d'Eufòria, que suma a Rosalía, serà la millor.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
I encara us portem una última història que podeu decidir si és certa o falsa a càrrec de la Lourdes.
Us porto una història fascinant.
Aviam.
Ja us ho dic. Sabeu que la medicina estètica i el Botox doncs, s'ha posat molt de moda, no?
Sí.
Què us semblaria si us digués que 20 camells han estat desqualificats d'un concurs de bellesa per l'ús de Botox i cirurgies?
Camell, l'animal.
Sí, sí. L'animal. L'altre era molt bèstia.
T'hauràs d'explicar una miqueta, aviam.
Vinga, us explico. Un concurs de bellesa de camells celebrat a Oman doncs, ha generat una gran polèmica després que 20 animals fossin desqualificats per haver estat sotmesos a tractaments estètics prohibits. Les irregularitats es van detectar durant les inspeccions veterinàries prèvies al certamen, on els experts van trobar evidències d'injeccions de Botox, farciments dèrmics i altres procediments cosmètics aplicats als camells. Segons les investigacions, alguns propietaris havien recorregut també a substàncies com la silicona o l'àcid hialurònic per modificar parts del cos dels animals, com els llavis o la cara, amb l'objectiu de millorar-ne l'aparença i també augmentar les seves possibilitats de guanyar. El concurs celebrat a la localitat d'Almusana forma part d'un festival tradicional molt popular al país, en què els camells són valorats segons criteris com la forma del cap, la longitud del coll, el volum dels llavis o bé l'aspecte general. Les normes del certamen, òbviament, prohibeixen estrictament qualsevol tipus de manipulació artificial de l'aspecte dels animals. Per això, un cop confirmades les irregularitats, els 20 camells van ser expulsats immediatament de la competició. Els organitzadors han reiterat la seva política de tolerància zero davant d'aquestes pràctiques i també han anunciat que reforçaran els controls per evitar-ne nous casos. Òbviament, també s'ha advertit que aquest tipus d'intervencions poden suposar risc greus per a la salut i el benestar dels animals. Aquest incident ha reobert el debat sobre l'ètica en aquests concursos, molt arrelats a la cultura de diversos països del Golf, on es mouen gran quantitats de diners i prestigi social.
Doncs, com que deies ara al final que mouen tants i tants diners i prestigi, diré que és certa que també tracten estèticament, els hi fan intervencions estètiques als camells animals.
Doncs sí, i la veritat Mare és que meva. Es van passar una mica massa en els llavis dels camells.
Això passa perquè també si ha... amb el gènere humà.
Sí, sí, doncs imagineu-vos alguna...
Hi ha alguns morros també sobrepassats.
Alguns morros considerats que era pobre camell, que li has fet criatura. Doncs sí, sí, és veritable, han estat sancionats i lògicament doncs, torna a posar de manifest doncs, aquestes cirurgies que, òbviament, si hi ha per un humà que ho fa per voluntat pròpia, ja pot ser qüestionable. Imagineu-vos amb animals que no tenen ni veu ni vot i que es troben uns llavis que, pobres, igual no poden ni jalar. Quina llàstima.
Els petrodòlars, que mal invertits, eh?
Tal qual, tal qual.
Fantàstica història. Gràcies, Lourdes.
Fins
bon
demà.
Dimarts.
Adéu.
Acomiadem aquí aquest dimarts, 7 d'abril, amb molt de regust a dilluns. Gràcies per ser-hi, que acabeu de tenir una bona jornada. I demà, de 9 a 12, més Penedès en xarxa.